Men entre dos aigües. Xavi, agafa el barret, el cavall i el whisky, que anem a cavalgar pel salvatge oest, i avui, ni que sigui per excepció,
sí?
Portarem una bona música.
Què?
Sí, senyor. Us presentem a Wyatt Berry Stubb Earp, conegut per tota la pradera com a Wyatt Earp.
Oh!
Ja t'ho imagines, eh? CinemaScope,
home,
ja està...
Les coses més bones de les pel·lis de l'Oest
sí.
són la música.
La música.
Tira.
Puja. Que ja venen, eh? Mira aquells cavalls. Ara.
Aquesta és per...
els de l'ESO.
Sí, Horizontes de Grandeza.
Sí.
De William Wyler, The Big Country. Ara.
Oi.
Només per la música ja valia la pena anar a veure pel·lícules de l'Oest.
La resta era igual, jo. Bueno, Wyatt Earp.
Sí, que... Aviam, nosaltres volíem fer algú que hagués nascut a Wisconsin, que sempre ens va recomanar algú, però no hem trobat. No ho hem trobat.
Home, saps?
Hem posat un que va néixer a Monmouth, a Illinois.
Uh-huh.
Bueno, no és el mateix, però està a prop, eh? No m'he assegurat. Bueno, ell va néixer el 1848, i era fill d'uns grangers. Unes biografies diuen que era el tercer de 6 germans i d'altres que era el tercer de 7. Bueno, igual, el seu pare, que s'havia ficat a fer de granger després de servir a l'exèrcit, i va perdre uns dels nens pel camp.
Sí, va dir, quants nens tenim?
Igual, va arribar a perdre'n un.
6 o 7?
Sí, no sé, no ho sabem.
Ara ja no me'n recordo.
Hi ha un que no ha tornat a casa. Sempre hem tingut 6.
Sí,
quan les famílies són tan amples...
Sí, home, sí,
si es perd un nen, no passa res.
Època...
Si tens un i el perds, és un drama. Però si tens 7 i perds un...
Siguiente.
No passa res.
Potser un dia es van adonar... Que això, qui no ha recollit això? Qui no ha fet aquesta feina, no? En tot cas, el que sí que s'ha de reconèixer és que li va posar un nom ideal per cridar-lo a sopar.
Wyatt Earp.
Wyatt, stop, Earp!
Jau, ploma! Wyatt, stop, Earp! Wyatt! Això...
Que tenim costelles.
Quiet! Sopar!
Pilotes! Ja, mira, quiet!
Prou.
Bueno, això de fer de granger com els seus pares no el va convèncer gaire. Ell tenia altres horizontes de grandesa.
Lejanos.
I va marxar al poble de Lamar, Missouri, on exercia de cowboy. A veure, cowboy.
Sí.
Cowboy sona molt guais,
sí.
Però vol dir pastor de vaques.
Sí, sí, és un vaquer...
Tu deies, però, anem a veure una pel·li de pastors de vaques.
No
mola.
Igual.
En canvi dius, una de cowboys.
És el noi de les vaques.
El noi de les vaques. També podia ser una altra cosa.
Pastoret, diguem-ne.
Allà, doncs, ell va fer de pastor... De pastor de vaques, cowboy, i caçador de búfals. En aquesta feina, ell destaca per l'habilitat amb les armes, i sembla que vol assentar i fer una vida sedentària. I es casa amb una dona anomenada Orilla Sutherland, que va morir per febres tifoidees allà a l'oeste. Ja veus que la gent només mor pels indis, no. La gent no saltava massa, tenia malalties, queien... Era d'orillo. I va morir mentre estava embarassada.
Sí, s'ha de dir que en tot l'oest... Ja, tu saps aquests bars que arriben de gent gran i que en tota la parròquia hi ha 3 o 4 dents?
Sí, sí.
No, a l'oest era igual.
Sí, bueno. I feia una mica de furtó. No es passava massa aigua, allà. Per això de les pel·lícules de cowboys, que van tots nets i polits...
Una pel·lícula i no se sent l'olor, no passa res.
No, però van molt nets i tal, i no anaven massa nets. Anaven tot el dia a cavall, amb merda de vaca...
Vomitaria, sí. Bueno, la qüestió... Wyatt! Va abandonar el poble.
Poi. Mira, ho de les xinxes aquestes de París.
No, però...
Això? Era res!
Pa nostre de
les xinxes a l'oest tenien banda de música i comitè d'empresa. Estaven organitzadíssimes.
Wyatt! Va anar fent de passar volant, treballant per ramaders o fent de caçador. Anava passant pels pobles que a poc a poc s'anaven construint segons es trobaven vetes d'argent o d'or. O bé que començaven a ser segurs perquè anaven esquilmant els indis. Eren pobles que podien créixer i desaparèixer en dècades o bé prosperar i convertir-se en ciutat. És el cas de Dodge City, on arriba el nostre home. Aquestes ciutats eren les que de veritat li donen el sobrenom com de salvatge oest a aquella zona, i no els indis o els bitxos que es podien trobar.
Que hi havia,
hi havia indis.
Serps, alacranes, pumes, aranyes...
Copins...
Les xinxes... pois, puces...
Va, home, prou. Fàstic m'està fent.
En aquelles ciutats, si les mines tenien èxit, de seguida s'omplien de diners. I, per tant, amb tot el que comporten els diners en control, en mans d'una població composada en un 80% o més d'homes... Molt asilvestrats.
Sí, bastant asilvestrats, sí.
Asilvestrats.
Amb pistoles, eh?
Amb pistoles.
Tots armats.
Que treballaven molt, que rentaven poc, i que com a passatemps només tenien els bars per estajar-se.
Sí. No hi havia cine, no hi havia
no,
Netflix.
No, home, no, no podies fer res.
No tenien equip, no anaven al Barça.
Com a molt hi havia algun diari.
No hi havia res.
I després, anar de putes.
Va.
No. I jugar òbviament cartes. Sí, sí.
Les dones que hi havia en aquests pobles, bàsicament era un poble de 900 tios i 15 dones.
Sí.
Les dones estaven per
això. No pintava massa.
Recordem que tot això, armat fins a dalt, i sense servei de policia.
Clar.
La penya que habitava el poble era complicadeta. O sigui, que te'n pots riure una mica de la festa major de Molins de Rei, eh?
Oh, oh. Ara. Avui serà això? Sí, oh, m'agrada molt, eh?
No us acostumeu, eh?
Guai. Wyatt Earp.
Wyatt.
No era una excepció entre aquesta selecta clientela dels bars i saloons. I mai va tenir...
No seria un gentleman,
eh? No, podia ser molt la segona persona, ja, eh? I mai va tenir massa clara la frontera entre el bé i el mal. De fet, en aquella època, és més conegut com a delinqüent que per una altra cosa.
Ah, sí, eh?
Sí. El seu nom estava marcat en vermell com a sospitós habitual. Els cartells de Wanted, allò
sí,
de...
Sí,
Dead or Wyatt Alive. Vale. Havia estat detingut ja per quedar-se amb una part d'uns diners que havien d'anar a construir centres escolars a Missouri quan ell feia d'escorta de la diligència que transportava els diners. Una mica com Juan Roldán es va quedar els diners de los huérfanos de la Guàrdia Civil.
Sí. També se l'havia perseguit per robar cavalls i fins i tot va ser arrestat i va anar a la garjola per aquest delicte. Però, mira, el tio va aconseguir escapar abans del judici. Va ser aleshores quan es va instal·lar a Wichita.
Oh, que m'agrada Wichita.
Se'n va a Wichita.
Com a xèrif provisional.
Però perquè el va fer xèrif, un tio que estava robant vaques.
Perquè era el que tenia més mala hòstia de tots.
Sí, era bo amb les armes.
O sigui, tio, vostè...
Jo soy l'autoritat.
Ja. Vinc a aplicar per la feina de xèrif. I vostè què sap fer? Diu, pues, he robat cavalls, m'he quedat amb els estalvis dels orfes de Missouri i...
I sé disparar.
Pues, acceptau.
Però com a xèrif professional també va haver de marxar acusat de corrupció, imagina't, per tràfic d'influències en aquella època, perquè va col·locar els seus germans Virgil i Morgan, que són dues perles fenomenals per la nostra història.
Sí,
eh?
Dos nanos molt macos, Virgil i Morgan Earp, que es guanyaven la vida fent de proxenetes i que anaven de poble en poble regentant prostíbuls en els que els germans Earp feien de tot. O sigui, ells muntaven el prostíbul i li feien de tot. Feien de clients, feien de macarres i feien de servei de seguretat. La competència entre bordells era bastant perillosa. La millor manera de traure la clientela al teu bordell
sí.
era clamar al puticlub del carrer al davant.
És increïble. No hi ha competència, no hi ha problema.
I en això els germans Earp eren uns mestres. Per tal que això no els hi passés a ells, van optar i van ser uns entrepreneurs i van muntar un bordell flotant.
Eh?
Sí, amb un barco.
Què?
Bordell flotant.
De veritat?
Sí. Una altra manera de sobreviure era també tenir comprada la policia per tal de protegir-te.
Això també es fa.
O bé, en lloc de comprar-la, sé tu mateix la llei.
Molt millor.
Que és el que van fer ells, que es van fer els xèrifs i van dir,
sí.
I aquí el puticlub és el nostre. Vale. Perquè la idea del bordell flotant evitava en certa mesura els incendis, però no que el xèrif et tornés a detenir, que és el que li va passar a Wyatt, que va haver de marxar i posar destí a una altra ciutat mítica, Dodge City, on el seu germà James havia obert un altre bordell.
Hosti, prou ja de bordell.
Sí, això és la Jonquera. I allà és on comença la seva llegenda.
A Dodge City entra a treballar com a ajudant del xèrif, Dagger, que òbviament treballava pels interessos d'un dels saloons bordells més reputats de la zona.
I quan diem reputats vol dir famosos.
Prou. Sí, ja s'ha entès.
Es deia el Long Branch Saloon, que és com branca llarga, no sé si és una metàfora per l'habilitat.
No cal.
Allà va haver d'anar, de fet, la policia era el servei de seguretat del local.
Ah, eren els...
Era
a la porta, no?
Exacte.
Els amos del Long Branch Saloon tenien contractat a Sheffield.
El Zapatilla no entra.
El contracte a Wyatt Earp.
Exacte, que la reina arribava... Jo conec, tinc un cosí...
Això no passa ara, que la policia tingui relació amb els bordells.
No. Bueno, però allà va anar per enfrontar-se a un grup de cowboys armats. Ell va tot xulo, però es troba que són molts i més xulos. I ja no es podia fer enrere perquè en aquella baralla s'ha de lluitar. I s'imposa perquè apareix al seu costat un jugador professional ex-metge retirat, el que tothom coneixia com Doc Holliday. I aquell va ser inici d'una llarga amistat.
Hem de guardar aquest nom?
Doc Holliday, home. Wyatt Earp i Doc Holliday.
Perfecte.
Doc!
L'incident del Long Branch Saloon el va convertir en un personatge tan famós com temut, però les lluites entre els propietaris dels bordells de Dodge City s'estaven tornant perilloses i aleshores ell va veure la necessitat de canviar d'aires i anar amb la música a una altra part amb el seu nou amigote, Doc Holliday. Primer va intentar guanyar diners buscant or i va anar a Yukon, on va conèixer Jack London, per exemple.
Jack London.
Sí, però no va reeixir. És aleshores quan va sentir parlar d'una ciutat que s'acabava de fundar a Arizona. Allà havien trobat plata, argent, i la ciutat s'estava omplint, òbviament, de borratxos, perdularis, casinos, bordells, cowboys i personatges molt poc recomanables.
El millor lloc per anar.
Hombre, on hi ha que firmar? Cap allà que va anar. La ciutat, a més, tenia un nom una mica fúnebre, però això, en tot cas, li devia semblar encara més atractiu. La ciutat es deia, i es diu, Tombstone.
I cap allà, cap a Wyatt Earp.
Allà,
cap a
Tombstone. Esteu veient allò.
Earp encara era jove, serà com tu, Xavi, tenia 31 anys.
Jo en tinc uns més, eh?
Quan va arribar a...
Tu no haguessis arribat a Tombstone. No, no, tu...
Jo no arribo
ni... No arribes ni... No passes ni el primer peatge per anar a Tombstone.
Tombstone és una làpida, no?
Clar, vol dir literalment làpida.
Si tu te'n vas a viure... Quina és la ciutat més perillosa de todo el oeste del caballo que viene de Bonanza?
Làpida.
Tombstone.
La veritat és que el nom li va posar el seu...
I els gentilicis han de ser els...
Els lapidats.
Lapidatarres, lapidatencs. Els lapidatencs.
El nom, la veritat, és que li va posar el fundador de la ciutat, que es deia Ed Schifflin, que va ser el que va descobrir les primeres vetes de plata a la zona. I els seus amics, molt catxondos, que sabien que la zona estava habitada pels apatxes, li van dir que l'única pedra que trobaria si excavava el territori apatxe era la seva làpida.
Hòstia.
Ah, i li va fer gràcia la broma i va batejar com Tombstone la primera mina que va obrir i que posteriorment va donar nom a la ciutat.
Sí. Abans que anés Wyatt a Tombstone, els seus germans, els dos perles aquests, Virgil i Morgan, també havien sentit parlar de Tombstone i van arribar i es van instal·lar abans que Wyatt Earp. Quan Wyatt Earp va arribar, ells ja treballaven de què? De policies.
Hombre!
A les ordres de Sheriff Behan. I, evidentment, com a multifeina per completar el sou, havien obert un saló prostíbul anomenant Oriental Saloon. Wyatt entra a treballar com a ajudant del Sheriff Behan i al principi sembla que tot va bé. Fins que Earp, i aquí és on anem, li aixeca la nòvia al Sheriff Behan.
Ui, això...
I això no s'arregla com Shakira i Piqué.
No.
Estem parlant de gent no que viu a Tombstone. Això no és
no.
Claramente i...
No. Fent suposicions i xocs de paraules.
Aquí
no.
Les coses era una mica...
Se soluciona d'una altra manera.
D'una altra manera. Ell, la nòvia, era una ballarina de l'Oriental Saloon que es deia Josephine Sarah Marcus, que decideix canviar el Sheriff Behan per la Joan Dert. I aquí comença ja una enemistat molt seriosa entre tots dos.
Sí, a més dels temes de dones, l'enemistat entre els Earp i el Sheriff es va exceptuar per qüestions polítiques. Perquè Behan representava el Partit Demòcrata.
Vaya.
I Wyatt es va fer republicà.
Oh, quina sorpresa.
Behan, a més, com els demòcrates, tenia l'acceptació dels miners i dels cowboys del comtat, i amb ells els permetia... Doncs completar els seus ingressos fent ulls grossos quan feien contraband de bestiar o assaltaven alguna diligència.
Re,
si sou demòcrates...
Tot era molt divertit a Tombstone.
Sí, és molt fort, eh?
Si sou demòcrates, tot bé, una diligència més o menys, tampoc passa res. Les dues famílies que protegien el Sheriff Behan eren els Clanton i els McClary, que eren, en realitat, els propietaris, els putos amos de Tombstone.
I arriben les eleccions de Sheriff.
Oi.
Això sí que era un dia històric. La festa de la democràcia a Tombstone. Vale. Aleshores, Wyatt Earp es presenta pel Partit Demòcrata del Sheriff contra Behan, com el Partit Republicà, sí. I Behan pel Partit Demòcrata.
Sí.
En nom de la Constitució, que s'havien donat entre tots i tal, Behan li ofereix un pacte. Ell seria Sheriff i Earp el seu segon, i li diu així de clar, a canvi del 10% dels suborns que ell rebia habitualment.
Ens ho repartim i ja està.
Earp diu, em sembla bé, i fan un pacte de legislatura,
sí,
accepta. Però un cop Behan va ser nomenat Sheriff, es va oblidar del pacte. Behan va fer una mica com a Espanya i va deixar Earp Catalunya enganyat. I això sí que no es pot permetir. Però, i aleshores va sortir la ANC de Tombstone i van dir que per aquí sí que no passem, vale? Però Earp no és que no fa la revolució al somriure.
El Wyatt Earp no és de la revolució al somriure.
Penseu que per discutir les coses a Tombstone...
Ni un paper terra, eh?
No. per discutir les coses a Thompson, no hi ha parlament, parlament,
no hi ha parlament.
Tenien el famós OK Corral com a fòrum de debat.
Sí. Ara es compliran 142 anys exactes que Arizona es va promulgar la llei segons la qual no es podia entrar a cap ciutat amb armes de foc.
Mm-hmm. Quan sí, que s'acaben de passar pels ous.
Sí, 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 a tope.
Però aleshores eren més civilitzats.
Quan arribava...
Tu arribaves amb les armes i què?
Les havies de lliurar al xèrif.
Les donaves al xèrif.
Al xèrif...
A guardarropia.
Ara, ara.
I les armes les deixaven per quan es tajaven i després les tornaven. Behan no hi era aquell octubre i les armes del que arribaven per, com dic, així, per jugar, tajar, etc. i anar les senyores, se les donaven en aquell, se les va donar en aquell casa Wyatt Earp i els seus...
Totes les armes que feien.
Totes les armes.
Sí, aleshores, ara es compliran 142 anys perquè el 25 d'octubre de 1881 els McLaurie i els Clanton, les famílies protectores del xèrif Behan, van anar-se'n de farra a Tombstone. Els germans de Wyatt els van perdre les armes, les tornaven a sortir, com hem dit, i van començar a jugar al pòquer. El saloon Duke Holiday, l'amigote de Wyatt Earp, els va desplomar. Es lia. L'acusen de fer trampes i hi ha una baralla. Holiday i els seus germans, que sí anaven armats perquè eren la llei, fan fora els germans Clanton i els germans McLaurie. Els Clanton i els McLaurie juren revenja. Com deia aquell, se van a venir ondonades de hòsties.
Ara, ara!
Una ensalada de tiros.
Què passa, què passa?
No, el dia
això
següent,
és el dia 25, el dia següent què?
El dia següent, 26 d'octubre de 1841, a Tombstone es veu que sortia
cada dia.
Ah,
sí, sí, era l'after work.
Sí, sí, tot, això que dilluns, dimarts i dimecres i dijous són divendres, saps?
Era los jueviernes.
Los juernes.
Los juernes. Los juernes. Ike Clanton entra al poble amb una colla d'amics totalment borratxos,
i amb armes. Des del dia que l'havien fet fora, clar, el dia abans.
Però entren armats,
alguns, eh? Alguns amb armes. Vale. I diuen cridant des del carrer que aquest com ningú es desarmarà i bregoren que volen matar qualsevol ERP. Qualsevol vull dir random. Un ERP. Volem matar un ERP.
On són els ERP?
Sí, exacte.
I a Doc Holliday. Doc, on ets?
A 2:45 del migdia d'aquell dimecres 26 d'octubre de 1841, després d'haver escoltat el Rocamora i les notícies del Barça, més o menys, Wyatt, Morgan i Virgil Earp surten al carrer amb Doc Holliday a desarmar els borratxos que desafiaven a, que els desafiaven a crits pel carrer.
Estaven cridant, home.
Sí. I que porten més de 30 hores mamats. No sembla massa difícil, eh? A les 3 de la tarda els troben amb un carreró que desemboca a l'estable del poble, que és la zona d'aparcament dissuasori que havien fet per no contaminar allò de dissuasori. Que
és la zona de baixes emissions. Has de deixar el cotxe
fora. Has de deixar el cotxe allà. I el lloc es deia... OK Corral.
Però és en sèrio que es deia OK Corral?
Sí, sí, sí.
Ah, val.
Sí, sí, el duel a l'OK Corral és la història del duel entre els ERP i els...
Sí, però bueno,
McLaurie. Però això s'ha vist al cine, no?
25.000 vegades!
No.
Però ningú l'ha explicat bé.
No, perquè...
Excepte la pel·li última de Tombstone, que aquesta estava...
Estava millor feta, sí, però... Perquè què, el cinema ens ha vestit aquest mític duel d'OK Corral com una batalla èpica. Però en realitat, la veritat, la puta veritat...
Què?
Va durar menys de 30 segons.
Però el cine ho has d'allargar.
Sí.
Home, clar, tio. Però és que només va durar 30 segons, dius.
Vaya curtmetratge.
Ja, te'n recordes quan van fer la batalla del Bighorn, que va durar 40 minuts?
Sí, sí, sí. Però, bueno, el problema és que els contendents es van disparar a 1,8 metres de distància.
Però si això s'ha de... Va, no, va, per favor.
És que
és a bocajarro.
És d'aquí on estem
tu i jo.
I fallen! I encara pots fer... Imagina't la manga que portaven.
Home, no s'aguantaven.
Això sí.
No et moguis, Herb.
¿Cuál de los dos eres tú?
Hi ha dos Herbs. No, això sí, en 30 segons, entre el team Herb, més Doc Holliday, i el team Clanton, es van disparar més de 33.
Oh,
o sigui, més d'un per segon. El team Earp eren 4. El team Clanton, 6. Però borratxos.
Sí,
atenció
sí.
A això. La majoria desarmats. O sigui, els Clanton, no, la majoria
estaven desarmats. Dels 33, es van disparar tots els Earp.
Home, clar.
Només començar ja el jaleote, Billy Clairbone, Ike Clanton i Wes Fuller van sortir corrents amb les massanades.
Ah, ja van dir que aquí ho
estan. No, home, els tres que es van quedar, Bill Clanton... i Tom i Frank McLaurie van caure acribillats. A Wyatt no el va raspar ni una bala. I a Doc i un dels germans van tenir raspaduretes.
Ah, alguna ferideta.
Aquest duel i aquesta baralla mítica duel. De l'hoquei Corral, segons semblen els historiadors posteriors, la defineixen com un assassinat a sang freda. Sí, no. Dos dels morts del clan McCloughey tenien 18 i 19 anys i no anaven armats. Uf. Tan escandalós va ser que el que no expliquen a les pel·lícules és que els germans Herb i a Doc Holliday van ser acusats formalment d'homicidi pel duel a l'hoquei Corral. Com que el cas es va transformar en una lluita política entre demòcrates i republicans, es va arribar a una solució de consens. Es va deixar en llibertat el Herb, tot i que es va demostrar que només dos dels membres del Team Clinton anaven armats. Herb i els seus germans van ser expulsats de la policia, però això és el salvatge oest, amics, i aquí les revenges no esperen.
Sí, hi ha segona part d'això.
Hombre!
Sí. Tot i que la premsa de l'època va acusar el jutge de connivència amb els Herb i va considerar que el duel d'hoquei Corral en realitat va ser això, una matança, com deia el Santi, de quatre bèsties acribillant a uns nens borratxos desarmats, la cabra tira al monte i els Clanton tampoc eren germanetes de la caritat. I què van fer? Es van venjar.
Com?
Van atemptar contra Morgan i Virgil Earp.
Els germans.
Els germans. El primer el van matar i el segon el van deixar discapacitat. Això va enfadar una mica a Wyatt.
Home, sí.
Wyatt tenia molt mala hòstia,
Que va tornar la seva placa d'ajudant de xèrif al Marshall Beckham, que de fet estava involucrat amb l'atemptat.
Ah, també estava ficat amb allò.
Era el que protegia aquestes dues
papilles. I va dir, torno, això com molt la pel·lícula, no? Torno aquesta estrella...
Però em quedo la pistola.
Però em quedo la pistola. I va tornar a l'altre costat de la llei per perseguir a matar tots els que haguessin estat involucrats en l'atemptat dels seus germans, en el que es va conèixer com la Herb Vendetta Ride.
Sí. Ei, aquesta, la cavalcada Herb, és quan Herb, Doc Holliday i un parell més d'assassins de sou que van contractar van matar cruelment, quan els pillaven, a quatre persones de la família Clanton. Ells es van prendre la justícia per la seva mà, perseguits per la llei, perquè evidentment eren assassinats, especialment per Sheriff Beckham. Herb va haver de fugir d'Arizona per anar a un lloc on encara era més famós que Arizona, Califòrnia. I què havia passat a Califòrnia?
Què?
Havia nascut al cinema en aquell moment.
Perquè quan arriben? O sigui, de quin any estem parlant?
1910.
1910? Sí. Ah, bueno,
té 62 anys.
Era molt al principi del cine, però vaja,
clar,
ja estava arribant.
Però que feien pel·lícules al 1910, de l'oeste. I ell mateix, o sigui, feien pel·lícules sobre ell, i ell estava viu.
Home,
clar,
home.
I aquí què és el que passa?
No hi ha enrotllat,
clar, ell arriba a Los Angeles el 1910. Pensem, per una cosa que ara parlem del cinema, que ell era molt guapo, si busqueu fotos, era més guapo que Kevin Costner,
Tenia un, tenia un bigoti de Chema Corbella.
Sí,
no, era un tio molt ben plantat.
Sí, sí. Quan va arribar a Los Angeles...
I a més, en aquella època, a la gent no li feia massa fàstic que la gent fes pudor.
Clar.
Però ja va arribar una miqueta...
Sí, 62, sí, tenia 62 anys. Però era un mite,
Este sí que és guapo, sí.
Sí.
Però encara va treballar com a caçarrecompenses, això com el Star Wars Bounty Hunter, i al servei de la policia de Los Angeles. El seu prestigi era tal que quan es presentava davant d'un malote i li deia, hola, soc Wyatt Earp. El Kinky, què passava? Que es feia cagar a sobre.
Ui,
se no és el mateix que et vingui a buscar no sé qui, que sí. Wyatt Earp. Ja ha palmat.
Hi, I'm Wyatt Earp.
Oi.
Sí. Els estudis de Hollywood el van contactar com a assessor de les pel·lícules de l'Oest. Va treballar amb les estrelles del cinema mut, com Tom Mix o William Hart, però va haver un jove que li va cridar l'atenció i el que li va dedicar tot el seu mestratge. Era una bèstia de tio que venia de ser una estrella universitària de futbol americà i que es deia Marion Robert Morrison, però tothom el va conèixer com John Wayne.
Oh!
És el
es
tio...
Es van trobar allà?
És el tio que ensenya a John Wayne com fer de vaquer.
No!
Sí, senyor. Oh. Exactament. John Wayne. Hi ha fotos de John Wayne amb ell. Amb ell. Hi ha una pel·lícula que es diu Assassinat on Sunset Boulevard, en el que explica, que crec que és una de les primeres pel·lícules que fa Bruce Willis, en la qual ell li explica a John Wayne, o sigui, és el jove John Wayne, i Wyatt Earp vell explicant-li per matar un tio has de fer-la.
Sí, has de fer. Aquest no és creïble, això que has fet.
Exacte. Abans de ser el pare interpretatiu de John Wayne, Earp encara va demostrar que seguia sent un corrupte.
Hombre.
A Los Angeles es va convertir en àrbitre de boxa. Ell va fer de boxejador quan era jove, òbviament, perquè tenia un cos impressionant i era molt bèstia. I va protagonitzar un dels escàndols més salvatges de l'època, quan a la baralla entre Tom Sharkey i Bob Fitzsimmons pel campionat dels pesats van desqualificar el segon després de deixar cau el seu contrincant, perquè Earp, com a àrbitre de la baralla, va considerar que el cop havia estat antirreglamentari. Antirreglamentari en aquella època, eh?
Sí.
S'ha passat. S'ha passat.
S'ha de dir que Earp, què passa? Que era íntim amic del mànager de Sharkley, i es va demostrar que havia cobrat $2,500 de l'època, que no hem fet el càlcul, seria molta veta, per amanyar el combat. Mai es va cobrar, eh? Però no va patir les conseqüències legals. La boxa, a Califòrnia, era il·legal. Era il·legal, però tot i això, es van vendre a San Francisco 10.000 entrades.
Sí, la boxa és il·legal, però venen 10.000 entrades pel combat.
Com amagues 10.000 persones en aquella època a San Francisco, no?
Molt fàcil.
Era molt il·legal.
Això és il·legal, però han venut 10.000 entrades.
Quin escàndol. Però, de veritat, aquí se juega.
Aquí se juega.
Aquí se juega.
Però, això sí, va ser multat per arbitrar el combat armat amb un Colt 45.
Oh, m'encanta això, àrbitres armats.
No et posis xulo, eh?
S'ha d'implantar. Què targetes ni targetes? No, un revòlver.
No. Jo crec que el Barça no seria una bona idea.
No. Barça, la multa s'ha de...
Que vols que vagi a mirar el bar?
Mira, mira això. Què dius?
A Wyatt... Wyatt Earp, del Col·legi d'Arizona.
No, sí. Castellano manchego.
No. La multa que li van posar va ser només de $50. O sigui, $2,550. Ell estava sempre als dos costats de la llei.
Ai, senyor, quin gran mite. Avui Wyatt Earp compartit.
Wyatt.
4 minuts i 11:45. Apa, exagrables, aneu passant, que ja venen els pantalleros. Vinga. Ah, per cert, abans de marxar, els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
L'hamburguesa és un dels aliments més icònics i populars arreu del món. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem dels diferents tipus d'hamburgueses i de les seves qualitats nutricionals. Bon dia, Núria. Amb l'evolució de l'hamburguesa han sorgit moltes variacions, des de la clàssica de vedella o porc, fins a opcions vegetarianes i combinacions més creatives amb diferents sabors i textures. Però si parlem de la clàssica, de què està feta?
Els millors talls de la carn de boví per hamburguesa són l'agulla, la falda, la paleta i el rellom. Totes elles carns magres, però amb una mica de greix que les fa més sucoses. Condimentada amb una mica de sal un cop cuita, és la fórmula ideal per a una hamburguesa sana i saborosa. El percentatge de greix sol oscil·lar entre el 20 i el 30%. Una proporció menor podria fer que les hamburgueses fossin seques i tinguessin menys sabor, mentre que un percentatge superior de greix provocaria una textura greixosa indesitjable i una pèrdua de líquids durant la cocció.
D'acord. Ja que tenim molts tipus d'hamburgueses, quines en destacaries i com les preparem perquè quedin saboroses?
Comencem per la clàssica de vedella. És millor fer-la a la graella o a la planxa i una mica de formatge cheddar fos li dona un toc deliciós. El podem servir en un pa suau i esponjós lleugerament torrat i complementar-ho amb ceba, enciam i tomàquet. És important cuinar-la al punt i que els ingredients siguin ben frescos. La carn de vedella destaca pel seu alt contingut en ferro i minerals i, a més, té un alt valor biològic en proteïnes i aminoàcids essencials. Una opció més lleugera és l'hamburguesa de pollastre, que es pot preparar marinant un pit de pollastre amb una mescla d'espècies i herbes. Es cuina la graella fins que estigui daurada i pot servir-se en un pa integral torrat acompanyat d'enciam i tomàquet.
I de l'hamburguesa vegana, què ens pots dir?
L'hamburguesa vegana es prepara amb una barreja de cigrons, remolatge i avena, que li dona una textura ferma i un sabor deliciós. Es combina amb una barreja d'espècies per donar-li més gust i, per exemple, es pot condimentar amb una salsa cremosa d'alvocat. La podem servir en un pa integral la menciar amb tomàquet i cogombrets i fer-la més completa. Aquest tipus d'hamburguesa és una excel·lent opció pels qui porten una dieta vegana i per aquells que volen reduir el consum de carn.
Moltes gràcies, Núria, per la informació d'avui i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
11:45 del matí, ara arrencarem pantalles aquí mentre estan menjant els execrables. Déu, eh? Déu. Són les Rambles, tot de veritat, sí. Hola, Òscar Broc.
Hola, bon dia, com estàs?
Què tal?
Bé, molt bé. Hi ha un senyor que canta i no sé què li passa.
No sé, el Toni García.
Quan sento Los Siete Magníficos, és una cosa...
Jo també.
Pot ser la millor banda sonora de la història del cinema.
Ho sabíeu tot això de Wyatt Earp o no?
Això mai tant. I més coses que els he dit ara en aquests, perquè... No ens enganyem. Diu, no ens enganyem. Va, va, tindria que dir Wikipedia execrable.
Oh! Sí. Que lamentable, aquest
aquesta
comentari.
Secció, aquesta que secció... Lamentable. Escolta'm un moment.
O sigui, que vinguis aquí a criticar els companys, em sembla ja el més execrable que t'he vist mai. I mira que t'he vist fer coses
execrables. Saps què va passar? T'explico per què tinc aquesta ràbia contra aquesta gent.
Què?
L'altre dia estava en un bar prenent malgo amb el Santi Jiménez.
Sí.
I ve un senyor i diu, hòstia, ets el Santi Jiménez dels execrables, no? I diu el Santi, sí, sí.
I tu vas aixecar...
No, no, i em diu, i tu ets el que fa bon dia, no?
Home, ja era hora que li reconegui l'única cosa que fa bé, de veritat. No, molt bé.
De veritat, jo ja no tinc ni nom i he quedat reduït a la persona que diu bon dia.
I va ser, ets el que diu bon dia, no? Com dient-te aquesta merda que fas.
Sí, basta així de dir-me que era un idiota.
Mira, saps què? Toni, tinc una cosa preparada que potser et farà més content. Va, una coseta preparada, aviam. Perquè encara que no sigui Nadal, ja estan arribant els nous torrons!
Vicent!
Atenció. Pam 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 pam
pam pam
pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. És que és
qui
brutal.
La flauta?
Jo... Pinta.
Què és aquesta flauta?
És la de que...
Sí, aquesta flauta què és?
La que intenta
fer
el Nadal.
En J.K. no està bé. Posa una miqueta de Nadal, una miqueta de, no sé, alguna cosa.
És el broc.
És la flauta desafinada quan intentes cantar.
Per favor, noi, de veritat.
Veig un fum que surt de la zona de so. Hòstia. És un fum, és un fum estrany, que fa una olor com d'herba.
Increïble.
Mm. Molt bé.
Ah. Però no és gaire alegre.
JK.
No. Bueno, escolteu, hi ha 10 noves creacions brutals, raríssimes algunes d'elles.
Ah, hi ha una, sí, hi ha una.
Aquí.
Ja sé quina és.
Torró de pernil.
De pernil ibèric.
Sí, sí, sí. Amb la gent d'Enrique Tomàs.
Sí.
Torró de xupa-xups.
Home.
Ah, no, aquest no és. Sí, sí, xupa-xups de maduixa i nata.
Ah, aquest és el meu preferit.
Hi ha el torró de mil fulls de maduixes amb nata. Hi ha el torró de dolç de pinya. O sigui, hi ha una quantitat.
Jo tinc ja aquí el millor.
L'ha robat.
L'ha robat
el tio.
I no heu vist res. No heu vist absolutament res. Per què? Perquè sóc el tio més ràpid.
És Lupin. És Lupin.
Quan es tracta de menjar...
Bundó ha fet un saqueig a la redacció monumental. Ha agafat una bossa com de... Aquí la tens, de pipes.
Ho ha robat tot.
Ha robat també un torró, i perquè no teniu pernils penjats, que se us enduia un parell.
Mira, tinc el torró de massapà de mandarina i uso d'Adrià Natura. Tenim el de pur cacau, que és el que s'ha endut ell, el de litxi i gers amb pètals de rosa.
Mare meva.
O sigui, hi ha una quantitat de novetats al·lucinant amb els nous torrons.
D'acord, i per què no tenim un lot?
El de plàtan i xocolat. Ui, S'han tornat bojos? Ja està.
És que et volia contar una cosa.
Què?
Broc i jo vam anar ahir a formalitzar la inscripció a la cursa de RAC1.
Sí? Ah, sí, eh?
És veritat.
Ja, ja.
I només et volia preguntar, perquè estem parlant amb l'Òscar i la nit, a quina hora hem d'anar a buscar el lot que ens has prometre de Frit Ràbig, Torrons Vicenç...
I també necessitem l'adreça de l'hotel de 5 estrelles de Salou on ens allotjarem. Uh-huh. A nom de RAC1, evidentment.
I, mira, és molt fàcil això, segur que us soluciona...
Dones l'adreça ja, perquè...
Eulàlia Carbonell, la directora
Eulàlia
de la
Carbonell,
ràdio,
d'acord.
Està al despatx allà al fons, que avui, que és dissabte, està treballant.
D'acord.
Vull, piqueu a la porta.
I li expliqueu
i segur que us ho solucionarà.
Però és que el lot ens el va prometre tu.
No.
La setmana passada... La setmana passada... No, és que... Saps què passa?
Ja, no.
Que no sé si és que tens mala memòria o mala intenció.
O
les dues coses.
O que teniu molta imaginació, també.
No em vull saltar les jerarquies. En aquesta ràdio hi ha una directora, hi ha un director junt, parleu amb ells...
Llavors les tres promeses queden sempre igualides.
No, segur que us ho solucionen. Vull dir, quan entreu allà, són tota alegria i tot...
El de xupa-xup està
boníssim.
Esteu entrepant.
Està increïble.
Un moment, anem a la publicitat, que mengin una mica de xupa-xup i ara tornem. Torró de xupa-xup. Torró de xupa-xup.
RAC1.
A Brico Dépôt celebrem els 20 anys per la porta gran. Amb preus excel·lents pels nostres clients excel·lents. Aquesta tardor estalvia amb aquesta porta blanca amb tapajuntes inclòs per 119 euros i aquest paviment porcellànic per 7,95 al metre quadrat. Si ho trobes a un preu més barat, et tornem la diferència per dos. Sempre preu mínim garantit. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Jo quan em posava l'ordinador pensava, què em passarà avui, no? Fins que veu arribar a vosaltres i jo he tornat a néixer.
Portar la fibra a l'Àngela. Aïllada de tot.
inclús de companyies que volguessin fer-ho. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Dotzena Fira de Cervesa Artesana de Torredembarra. Del 13 al 15 d'octubre a la plaça del Castell. 10 productors de tot Catalunya. Música en directe, DJ, food trucks, activitats familiars i una trobada d'escúters. Dotzena Fira de Cervesa Artesana de Torredembarra. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
Viu l'emoció de la música amb el concert per a violí de Mendelssohn i la sinfonia número 2, l'Obgesang, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i les veus de l'Orfeó Català. Un concert que et captivarà el cor, dirigit per Xavier Puig. El dissabte 7 d'octubre al Palau de la Música Catalana i diumenge 8 a la FAC Cultural de Terrassa. Entrades a osvallès.com.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
L'Almudena a poc ha començat a sortir. La Fàtima ara sap que pot comptar amb algú. El Joan se sent millor. Els nostres petits gestos valen molt davant la soledat no volguda dels qui tenim a prop. Fem comunitat. Projecte Crece, Creu Roja. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation Pla de Recuperació. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
A RAC1. Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Sí,
absoluta obra mestra.
Jacob pot convertir qualsevol tonteria que dieu en un hit, eh? En un hit.
El volem tornar a sentir.
No, home.
Sí, no, perquè era. La gent no estava prestant atenció.
Va,
és veritat, ara li donarem...
Va, trobarem coses. Jacob ha fet un separador amb les veus d'aquesta gent fent una mera de...
No,
dia lliure.
Però poc, poc.
Amb Xavi Bundó. Tu. Cada cop esteu pitjor. La gent ja no sap ni què és el brocococ ni el brocococ.
A veure, és molt fàcil. Tu un dia...
Sí. En comptes de dir Òscar Broc, vaig dir
brocococ.
I ja està.
Com si fossis un gall.
No passa res.
Com una gallina.
Va, que no tenim temps. 20 minuts i arribarem al punt del migdia.
Què?
Oh,
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Esquitiguano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo.
Increïble. Atenció, bon perquè la filla de la Noé, que està ara mateix,
sí,
a l'estudi, no s'ha despertat,
no,
amb el bon dia del Toni. No, no.
Una setmana més algú em podrà dir, home, tu ets el del bon dia. No?
Sí, sí, sí.
Bueno, és l'única cosa que fas bé, almenys, que la gent ho reconegui. No?
Quan us heu vist entrar, he pensat en el festival de Sitges, que avui hi ha la Zombie World. Esteu igual, eh? No cal ni que us disfarceu.
Bundó molt fi aquest matí, eh? Sí, sí.
Molt fi, Bundó.
Sí,
sí.
Ja heu anat o no? A les...
No, no hem anat mai, però no? Perquè tampoc...
A la Zombie World?
Sí.
Home, però que és el que la va començar.
Però sense maquillatge.
Un dia que sortia...
De fet, jo anava per Sitges caminant i de sobte em vaig girar i hi havia 300 persones disfressades de zombi al meu darrere. Vaig dir, hòstia, doncs anem cap endavant, tu.
Que et seguien.
Anem tirant.
Doncs... Vam veure cara de zombi, sí.
Bueno, que sapigueu que aquests dies és el Festival de Sitges, efectivament, perquè ja ha arribat aquesta època de l'any, gran festival, com sempre, i en una època en què al cinema comencen a aparèixer aquestes pel·lícules, també, sí, vinculades al món del terror, al món dels...
Fantasia, ciència-ficció.
Exacte, de la ciència-ficció. Per exemple, la nova... Una de les estrenes importants aquest cap de setmana, sí, crec, no sé si ja teniu les dades d'allò de les pel·lícules més vistes i tota la pesca, però és la nova entrega de la sèrie de pel·lis que va iniciar-se fa 50 anys ja amb obra mestra del gènere del terror, que és L'Exorcista. La pel·lícula es diu El Exorcista Creyente. Ui. O sigui, no El Exorcista Creyente, sinó El Exorcista, dos punts,
Creyente.
Va ser la pel·lícula més vista ja.
Sí? El Exorcista.
A la gent li agrada, això.
Expliqueu-me, o sigui, és una continuació, és un... Ai, hi ha aquesta música?
Aquesta música.
Sí, sí, sí.
Oi,
oi, oi.
Que bé,
que bé. Una mica José Mamillà.
No, home, no.
Oi,
oi,
oi.
Fíjate.
Fíjate. M'agrada molt Millán i l'exorcista tot junt a la mateixa...
Ai, poseído.
Van fer aquella pel·lícula de terror. Recordeu, no? Martes i 13, que era... Aquí huele a muerto. Amb subtítol, yo no he sido. Y yo tampoco. Era tota...
El demonio tu lo...
Va, va.
Digue'm,
L'Exorcista comença en vinculació directa amb l'Exorcista de Fasenotes?
No, això és una història independent. El que passa que després el que fa és ajuntar les dues línies, tant la de la pel·lícula original com la que proposa aquí, que al final no deixa de ser el mateix. Un pare que veu com la seva filla doncs, desapareix, al cap de tres dies torna, però torna amb una amiga doncs, una mica estranya.
L'adolescència és difícil.
Sí.
Torna
amb una amiga estranya, amb unes actituds una mica rares, diuen coses rares.
Quin tipus de coses rares?
Les que... Bueno, no ho explicarem,
perdoneu,
si no,
però definit...
La clàssica, amiga posseïda.
Definit així, no veig la novetat respecte a un adolescent que pot dir coses rares i fer coses rares.
No,
però aquí estan relacionades amb el tema...
Diguem-ne que s'aixeca dos metres al terra, li dona molt al cap. Ja sospites que no és...
Que no
acaba de ser l'adolescència.
Que no és un problema de Twitter, per exemple, o d'estar enganxat a TikTok.
Sí, a veure, els adolescents no vomiten blanc i blup.
No. Val.
A veure, depèn. Si han sortit de festa, potser sí, eh?
Va.
Ai. No, llavors el que passa és que comencen a passar una sèrie de coses i llavors el pare... d'una de les dues adolescents, el protagonista en teoria de la pel·lícula,
no
recorre, no, recorre a una persona a qui li va passar una cosa semblant, una mare, en aquest cas, que era la Ellen Burstyn, que era la protagonista de L'Exorcista, de l'original. I aquí és on s'ajunten les dues línies temporals.
Però la protagonista, quina? La nena o la mare?
El qui apareix és la mare.
Ah.
La mare. Què passa? Que, bueno...
La nena ja va tenir prou possessió.
Bueno, no expliquem res.
Han creat el grup de WhatsApp.
No expliquem res.
A mi és una pel·li que...
Això t'anava a dir. Més enllà de la vinculació directa, la banda sonora, el camí que es pot creuar amb la original de fa 50 anys, la pel·li està bé o no?
Aviam, a mi aquesta pel·lícula podria no existir. Continuaríem igual.
Jo crec que ja podries posar la cinturina de marxa.
Ara bé, un cop feta, la veus i dius, bueno...
Està bé,
però tampoc.
Està bé. Algú li ha agradat?
No, jo... Em fa por.
Que em va faltar que sortís José Luis Moreno.
No t'ha agradat
tampoc. Toma poseïda. No, és que amb Rockefeller.
No,
no és terrible. No. Em va semblar terrible.
Ah, sí, et va semblar terrible, directament.
A més, tot això que explica com el Blai, com de conya, no? Que arriba amb una... De sobte arriba amb una amiga. Hola, soy Satanás. No? És que és l'únic que li falta dir. És tot tan...
Podria sortir el Russell Crowe, no?
Correcte, i David Gordon, Russell Crowe anant amb moto des del Vaticà fins a la manga del Mar Menor.
Hòstia,
se m'està haciendo largo. No, a mi em sembla que la pel·lícula és totalment innecessària, però a part d'això, el David Gordon Green, que és el director, és un tio que jo no sé quina mania té, totes les pel·lícules semblen iguals. I al final de l'exorcista creyente, no sé com es diu aquesta pel·lícula, acaba... Sí, això.
Però expliques el final, ara?
No, no, que vull dir que... No, que s'assembla molt a Halloween, sembla un slasher, o sigui, és una cosa ridícula.
Però com, acaba sent molt gore?
No, no és que acabi sent gore, és que l'ambientació, l'atmosfera no és l'exorcista.
Ja.
Si l'exorcista, precisament, si té una cosa, és que va ser capaç de combinar aquests efectes més truculents, no?, amb una atmosfera, hòstia, molt...
Opressiva.
Que era molt opressiva, sí, que donava un mal rotllo bestial.
I aquí es passa de voltes.
Aquí
que va. Clar, clar.
Aquí pensa, mira, ja arriben les dues.
Llavors és molt fotut.
Ja arriben les dues nenes posseïdes.
És molt fotut.
Estamos
posseïdes, perquè estàs fent servir,
no.
Estàs fent servir el nom i la banda sonora d'un mite...
Per fer una cosa...
Clar, cal dir que el tema només surt al final de tot,
Perdona,
els crèdits finals,
Vosaltres heu vist, perdoneu que compari, heu vist que hi havia 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, i ara s'han tret de la màniga una pel·lícula que es deia Casi Família, l'han transformat en 8 apellidos marroquís.
Sí.
Que veus el tràiler i fa
i vergonya
i fa...
Doncs vull dir que al final el que fas és aprofitar una franquícia que saps que té molts fans, li dones a un director que més o menys es defensa en l'àmbit del terror i ja ho tenim. I a mi em sembla una pel·li nefasta.
Doncs espera, perquè en falten dues més.
No l'han passat a Sitges, aquesta
pel·li,
tampoc.
La bona.
Si és una trilogia, a la tercera que calculo s'ho tenen unes 27 nenes posseïdes. Hi ha una classe sencera de...
Bueno, no passa el tall, per tant,
La classe dels peixets seran tot nenes posseïdes.
Va, passa un minut de 3:15, per tant, no la recomanen ni el Blai ni el Toni, si voleu anar-hi i voleu gaudir de l'època aquesta de ciència-ficció i de coses així, doncs podeu anar-hi.
Ciència-ficció.
No, això no és ciència-ficció.
Però què és aquestes merdes? Però és aquest despreci?
Terror.
Va, no ciència-ficció de coses així.
Aquest terror.
Aquest terror.
Allò fantàstic.
Respecteu el terror.
Va, la segona que voleu destacar és una pel·lícula que d'aquí una estona podrem conversar amb el seu director.
Ah, pues, ostres.
Perquè és pel·lícula de nou de col·laboració entre Fernando Trueba i Javier Mariscal després de Chico i Rita, que a mi em va semblar una pel·lícula excel·lent en el seu dia.
Boníssima.
I que han decidit fer una nova pel·lícula que té vinculació amb la música i amb l'Amèrica Llatina,
ja es posa
i amb
nova...
la política, i amb les dictadures, com va passar amb Chico i Rita, que és Dispararon al pianista.
One day, a piano solo on a recording from the 60s caught my attention.
A veure, si hem de... qui hagi vist Chico i Rita... l'estètica li recordarà,
sí.
Però l'estructura de la pel·li no s'assembla massa.
No, és diferent. No. Aquesta respon més a un documental bastant... En el que podíem, com, si fos en personals de veritat, seria un documental convencional basat
convencional.
En entrevistes i recreació d'escenes. Això neix d'una obsessió de Fernando Trueba per un músic que es diu Tenorio Júnior, que és un pianista de jazz bossa nova, segurament el millor pianista que hi ha hagut a la història de Brasil en aquest gènere, que un bon dia desapareix. Estan tocant a... té un concert amb Vinícius de Moraes, si malament no recordo, a Argentina, dies abans del cop d'estat de Videla. L'agafen pel carrer, el fiquen a un cotxe, ell surt de casa per comprar un sandvich, vale? Va comprar un sandvich, ja no torna mai més, ningú el torna a veure mai més. I és aquesta obsessió de Fernando Trueba no només per la música i pel geni, deien que era com el Bill Evans brasiler, és a dir, un pianista dotadíssim, brutal.
Que ha desaparegut de la història. Ningú sap qui és.
Clar, s'ha esborrat de la història aquest personatge, suposo que per la vergonya que suposa com va desaparèixer tant per Argentina com per Brasil.
Bueno,
però també va tenir part de la seva culpa en això.
No va tenir temps de desenvolupar-se més. Crec que publica un disc, aquest Tenorio. Sí,
el que passa és que ell ja s'havia foguejat molt, era molt conegut al circuit de concerts de jazz, anava amb Vinícius de Moraes, que l'admirava moltíssim, i de fet tots els grans músics d'aquesta era admiren aquest pianista, reconeixen que és un dels millors. És una pel·lícula jo crec que l'animació ajuda molt a que el relat entri millor, perquè no sé on llegia que al ser entrevistes, les entrevistes, les veus que escoltes de la gent entrevistada, són dibuixos animats, són autèntiques, és a dir, la veu de la persona entrevistada. No sé qui deia que per què no ho han fet sense animació, per què fer-ho amb animació. Doncs jo crec que l'animació realment aquí és necessària, precisament per recrear sobretot escenes, moments de desaparició de la història d'aquest pianista, que segurament
segurament sense l'animació no haurien quedat tan bones i tan riques.
I fins i tot recrear coses que no tindries, com és el propi Tenorio Junior tocant en algun local o amb algú altre.
Hauries de tenir un actor, ja no és el mateix, potser. Jo crec que l'animació li dona un plus, a mi em sembla un documental collonut, que t'explica la història d'un músic oblidat i fa justícia a aquest músic, i que a part et parla d'un context polític, i és una pel·li que et deixa, tot i ser d'animació i tenir un punt lluminós que el té, et deixa amb el cos, et deixa molta ràbia, perquè quina ràbia que aquest tio, aquest geni, desapareix com va desaparèixer, no? I ningú l'hagi reconegut. Brutal.
Què us ha semblat a la resta? Dispararon al pianista.
No, és un Looking for Sugarman.
Sí. Sí, sí, totalment.
És així. Sí,
descobrir algú que ha desaparegut, que no... no?
Bueno, que té un talent bastant.
I que no coneixeràs.
Clar, i que no tenies ni idea de que tenia... Clar, perquè el pianista de Vinícius de Moraes, que és probablement el pare de la bossa nova,
el
no?
més gran,
el més gran de tots, un senyor que hem sentit mil milions de vegades. Tinc sentiments contraposats. Això que diu el broc de l'animació, a mi m'hauria agradat veure-la sense animació. M'hauria semblat un documental impressionant. En una animació, doncs, hi ha coses que... Bé, és una mica igual. Crec que és una bona pel·li, eh? Però, Mariscal em té una mica ja... Tinc una mica fan de tu, Mariscal.
Va.
No, a mi m'agrada, a mi és una pel·lícula que és... Ell deia que era un documental, però jo crec que hi ha molta ficció també aquí.
Sí, però bé, l'estructura és de documental, hi ha molta entrevista.
I fins i tot té ànima de thriller.
Sí, bueno... Té ànima de true crime, fins i tot.
Exacte,
diria.
Perquè el que fa és
reconstruir un forat.
No? Reconstruir el crim.
Exacte, com s'arriba allà, quin és el misteri, que va avançant a mesura que va avançant el metratge de la peli. I a més, jo crec que és un bon exercici sobre la memòria i un cant d'amor a la música brasilera claríssim.
I contra una cosa que si després tenim ocasió, parlarem amb el Trueba, que a mi és una de les coses que més m'han... Potser la ràbia aquesta de veure.
Molta ràbia.
La mediocritat dels motius del per què passen determinades coses, no? O sigui, és un senyor que estava... Pues en un lloc equivocat, en un moment equivocat.
Que va sortir de casa a agafar un sandvitx i a comprar un diari.
Bundó és la mediocritat del butxí.
Sí. La grisó,
que això ho hem vist, que fins i tot quan intentes... Chile,
exacte. O sigui, quan intentes reproduir, almenys donar-li una èpica, algú va morir per algun motiu, una mica... No ho sé, no
és
cap, ni un.
Tu imagina quina classe de persona has de ser perquè la cultura sigui el teu enemic. Sí, és que és molt
bueno, és el que expliquen, no?, que en aquells dies previs al cop d'estat hi havia cotxes de negre que anaven agents secrets que anaven agafant a la gent jove amb cabell llarg, la ficaven en un cotxe i la duien a una sala de tortures.
Donava... Perquè probablement eren comunistes.
Tant els feia, sí, però tant els feia si eren apolítics o si eren de dretes, potser.
Sí, sí.
Increïble.
Doncs que sapigueu que aquesta pel·lícula, que està molt bé, que podeu anar a veure al cinema, hi ha còmic també d'això.
Sí, no? Sí, sí.
Efectivament.
Hi ha un còmic...
I tenim un còmic per sortejar entre els oients. Sí, sí. Atenció, perquè és un senyor còmic, eh? És un còmic de luxe, és un tomo preciós, és el còmic de Dispararon al pianista, per cortesia de Salamandra Gràfic. Doncs jo crec que podem fer una pregunta al públic, que el públic la contesti i sortegem aquest còmic que li serà...
Sí, que podia ser la pregunta, per exemple, on hem d'anar Broc i jo a buscar el nostre lot de la cursa de RAC1 a Salou.
Diumenge dia 15?
No, sí, la setmana que ve. Ja, Blai, pregunta.
Per Twitter, eh? És anar a Twitter i respondre al tuit que hem fet a la pregunta que farem ara mateix. Com es diu el músic brasiler protagonista de la història?
El músic brasiler, que és el protagonista de Dispararon al pianista. En joc, aquesta edició molt especial del còmic de Salamandra Gràfica.
Una miqueta d'inventiva. Posarà la resposta un i seguiran tots.
8 minuts al punt del migdia. Va, anem amb la tercera estrena, que està basada en fets reals i també és al cinema.
Holy fucking shit.
Què diu? Golpe a Wall Street. Va, qui m'explica això?
No, és bàsicament la història d'un grup de petits inversors, diguem-ne, ni tan sols això, amb un grup d'aquests... Bueno, és una espècie de foro d'aquests nord-americans,
Reddit.
Que decideixen, de sobte, pujar el valor d'una empresa a base de comprar accions, no?, apostant contra el diguem-ne, la corrent majoritària a Wall Street en aquell moment, que intentava enfonsar aquella empresa, no? És una història de David contra Goliat, bàsicament, tota la vida. Jo crec que molt divertida. Paul Dano és un animal. Potser és veritat que li falta una mica ser més gamberra. Jo l'hagués fet una mica més gamberra.
Jo he trobat a faltar el toc d'aquest director, de pel·lis més com Llotònia, que sempre té un muntatge més agressiu.
Més gamberra i tal, però jo crec que l'ha volgut... Ha volgut ser més didàctic, explicar-la bé, no? Perquè, clar, una vegada entres en termes bursàtils, si no saps una mica d'economia, et quedes, en fi, en pilotes. Però, és clar, és això d'apalancar, lligar curt, no sé què, tot aquest món, no?, de termes bursàtils, que a mi se m'escapen, però que el que fan és una espècie de gent que per Wall Street no existeixen, que són una sèrie de gent, la majoria molt joves, des de casa seva amb un ordinador, li foten la punyeta, diguem-ne, a l'estructura financera més important del món, no? I això em fa molta gràcia. I a més està basada en fets reals, és veritat.
Us ha agradat la resta?
Jo penso que està bé, però és això, he trobat a faltar aquest toc més gamberro d'aquest director, que té sempre un muntatge que és molt característic, i és això el que deia el Toni. Jo penso que com estan tractant un tema que és més complex, tot i que ho tracten bastant bé i de forma bastant entenedor, han volgut ser més clàssics per no recarregar gaire i que la gent no es perdi. Llavors aquí m'ha faltat una miqueta més, que la peli no fos tan sòbria, que és una miqueta despersonalitzada a efectes formals, però passa bé.
No, i sobretot té una cosa bona, i és que ho entens. O sigui, la gent que no estem molt posats en temes econòmics t'expliquen la història i ho vas entendent.
Sí, perquè hi ha pel·lis com Margin Call, per exemple, que és una gran pel·li, grandíssima pel·li sobre el boom, no?, quan va patar Wall Street, que és molt difícil entendre-la. O sigui, encara que t'expliquin, no, és que hem retingut hipoteques, aquestes hipoteques les hem venut, les hem convertit en un altre producte financer, quan no es puguin pagar tot s'anirà a prendre vent. Hòstia, però al final entendre-ho bé, si no tens una mica de formació abans o has tingut la curiositat suficient com per llegir llibres del tema,
costa molt
i que ets capaç d'identificar-te amb aquests personatges que són els que compren les accions, aquests petits accionistes.
És una mica, són una mica Robin Hood.
Sí, exacte.
Clar. I que van jugar la cosa aquesta de que la revolució de les xarxes pot fer canviar i pot trontollar.
La idea és que un grup petit de gent...
O molt gran, però organitzat, fent una cosa molt petita.
En teoria, un grup petit, comparat amb les grans empreses amb les que t'enfrontes, no? Que tenen 75.000, 100.000 empleats. Un grup de 1.000 persones disposades a fer mal, et pot fer molt de mal.
Prou ben organitzades i a la vegada doncs, poden fer
el que tenen gran aquesta gent és l'estratègia que van fer servir, que està pensada al mil·límetre.
El protagonista és el pare del Fabelman, no?
Sí.
Paul Dano. Què tal?
Bé.
Paul Dano sempre és magnífic. A més, té aquest rostre que és singular, diria, curiós.
Sí, és bastant singular.
És bastant singular, no? I jo crec que això sempre li dona un plus a la història. No sé com explicar-ho. És a dir, la felicitat que fa servir el tio per les històries t'ajuda molt a entrar.
No, i té un repartiment de luxe.
Espectacular, sí.
4 minuts i 3 i arribarem a les 12. Re, doneu-me 2 minutets de pausa i de seguida la resta de les estrenes.
A partir de les 12, què passa, Bundó?
I també sé. Ai.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
L'àvia Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates.
I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat.
I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no van néixer en aquesta família, però també sóc la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid. Deixa't captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. Preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
Així assaborim el món amb Lidl. Des d'avui, sabors d'Itàlia. Prepara una deliciosa pasta italiana amb les nostres salses per 1 euro la segona unitat i acompanya-la amb el nostre parmigiano reggiano per 2,29. Lidl, marca la diferència.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Què hi pinta una energètica més a la teva vida? Doncs no sé una energètica més. Si el seny a tu també et diu que ha arribat el moment de dir prou, passa't a l'energia infinitament sostenible, econòmica i teva, amb la qual avui arribem a tot Catalunya. Passa't a Bassols, l'energia que mira pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El Corte Inglés et proposa un gran pla per aquest cap de setmana. Fins aquest diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils i molt més.
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, fins aquest diumenge, estalvia't l'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app.
Jo m'hi apunto.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu.